Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Per aquest motiu, durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de Participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que en finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Per altra banda, en les principals novetats de la nova edició, hi ha un procés específic per al col·lectiu de la gent gran i una adaptació més precisa als barris. Sant Cugat arrenca l'any amb un descens de l'atur. Gener ha acabat amb 2.344 persones a l'atur, la qual cosa suposa una baixada de 23 respecte al mes anterior. En comparació amb el gener de l'any anterior, quan hi havia 2.465 persones desocupades, s'ha experimentat una reducció de 21 persones segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. D'aquesta manera, recupera la tendència a la baixa que va començar el setembre del 2024, amb l'excepció del desembre del 2024, quan va augmentar una persona. La Fiscalia demana gairebé 37 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener del 2020 i l'abril del 21. A l'acusat, que va ser detingut el 21 de juny del 2021 al municipi i va estar un any i mig en presó preventiva, se li imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració, 6 delictes d'agressió sexual sense penetració i un delicte d'agressió sexual sense penetració amb temptativa. La Fiscalia també demana que l'acusat no es pugui apropar a menys de 1.000 metres de les víctimes i que tres d'elles les indemnitzi amb 2.000 euros per danys morals. Per últim, demana imposar a l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant 5 anys a l'executar després de la pena privativa de llibertat. I amb la plana esportiva, el Club Voleibol Sant Cugat ja coneix l'horari del debut dels quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa a Menorca. Les de Leo Passarini jugaran divendres 14 de febrer davant l'Heidelberg Canari a 8:45 del vespre. Les santcugatenques vuitenes a la Lliga s'enfrontaran amb el líder de la Lliga Iberdrola. Aquesta és la quarta participació consecutiva de les vermell i negres a la competició del CAU. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a semifinals davant el vencedor de l'Unicaja Jaris. Doncs això és tot per ara. Poden ampliar aquesta i d'altres informacions constantment al web www.cugat.cat.
La informació de referència a Sant Cugat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 5 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, no estem tenint cap mena de canvi de situació respecte als últims dies. Per tant, en aquests moments, a gran part de Catalunya domina el sol, però en canvi continua la boira i espessa, a més de molt freda, en alguns racons, bàsicament de la vall del Segre i dels seus principals afluents per la marge esquerra, per tant, del Sió, de l'Ondara, del Llobregós o del riu Corb. Les immediates 2-3 hores encara l'ambient fred en aquella banda i a la resta del país, cel del tot destapat que continuarà durant el que queda de dimecres, tot plegat amb aquest ambient molt suau. On faci sol, doncs la temperatura es mourà entre els 14 i 20 graus. Aquests 20 graus s'assoliran a les comarques de Girona, sobretot. Per tant, matí fred, però tarda que acabarà sent molt suau. Pel que fa demà, situació molt semblant. La boira de Lleida ben present, més extensa que avui, però a gran part del país continuarà el sol. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la influència de les xarxes socials en els joves i adolescents. Li preguntarem a la sociòloga Maribel Rodríguez. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el primer pas per reduir la jornada laboral i les aplicacions que fa servir la Generalitat. Algunes d'elles vulneren els drets i llibertats dels ciutadans. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Candela Xarà, participant de Masterchef Junior. Continuarem amb gastronomia per saber com cuinar les carxofes i ho farem amb l'estudiant de cuina del Prat, Clàudia Sanfeliu. Acabarem amb cultura per parlar amb el badaloní Francesc Reina del seu nou llibre, Des de la soledad del Blanco. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda, el videojoc Neva, creat per l'il·lustrador terrassenc Conrad Roset, és un dels tres finalistes a millor videojoc de producció pròpia als Premis Zapping. Aquest esdeveniment tindrà lloc el 19 de març a l'Auditori Olilla de Barcelona i la producció agarenca competirà amb Eden Genesis d'Eternum Game Studio i Creatures of Ava de Chivik Invert Studios. Neva és el segon videocompanyia catalana Nomad Studio després de l'impacte que va tenir Gris. El desembre ja va guanyar el premi al videojoc amb més impacte social als Game Awards, un guardó que l'empresa ja havia aconseguit anteriorment amb el seu primer videojoc. També Conrad Roset ha rebut la Creu de Sant Jordi. Els 30 anys Premis Zapping són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat del 2024. A diferència d'altres guardons, premien la qualitat i no l'audiència, i són les persones consumidores i usuàries les que escollen els finalistes de cada categoria.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell invertirà prop d'un milió d'euros per millorar els camins que discorren en paral·lel al riu Ripoll. L'objectiu és que el parc fluvial sigui més còmode de recórrer a peu i també en bicicleta i augmentar-ne així els serveis. Sílvia García és la regidora de Transició Ecològica.
Farem a través de solucions de bioenginyeria. El que incorporarem seran malles orgàniques de coco, que bàsicament aquestes malles orgàniques, entre altres solucions que també portarem a terme, el que faran seran protegir el sòl davant de pluies torrencials, entre altres. També, què farem? Incorporarem també diferents elements de seguretat, com són baranes de fusta, també posarem escales en tots aquells camins en el que sigui complicat degut al seu estat.
La major part de la partida econòmica, 830.000 euros, és una inversió del municipi, mentre que el Consell Comarcal aportarà 150.000 euros en el marc del projecte El riu Teixins Fils de Vida. És previst que el primer lot de les actuacions s'iniciï aquest estiu i que s'enllesteixi en uns 12 mesos.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El ple del Consorci Badalona Sud vota de nou aquesta tarda la seva dissolució. L'ENS celebrarà una sessió extraordinària del ple on es decidirà la seva continuïtat, un fet que denuncien des del grup municipal d'Esquerra, que recorden que l'anterior executiu català va arribar a un acord amb l'Ajuntament per recuperar el Consorci. Els republicans ja han advertit que hi votaran en contra. La votació serà la segona en 3 anys per dissoldre l'organisme. La primera va ser el 2022 i un any i mig després, al desembre del 2023, es va aprovar aturar-ne la supressió. El juliol, el govern, aleshores encapçalat per Pere Aragonès, va acordar reimpulsar-lo amb una injecció de més de 400.000 euros. La previsió era dissenyar un pla integral d'intervenció que inclogués actuacions en diversos àmbits del barri de Sant Roc i també en altres del voltant com el Remei i Artigues. Davant d'aquest anunci, Esquerra Badalona acusa l'executiu de Salvador Illa de donar esquena a aquests barris de la ciutat. Escoltem el president del grup municipal, Àlex Montornès.
Creiem que és malgastar recursos, temps, diners, dissolent una cosa, aturant-la, tornant-la a dissoldre, quan en veritat hauríem d'estar fent feina amb el Consorci Badalona Sud perquè el barri de Sant Roc i barris de l'entorn els puguem dignificar.
Qui també votarà en contra és la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, Aida Llauradó, vocal en representació de l'Ajuntament de Badalona dins l'organisme. Assegura que el comunicat de la dissolució del Consorci Badalona Sud s'ha fet sense previ avís.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Avui ha arrencat la primera fira de formació professional del Baix Llobregat a l'Espai Cúbic de Viladecans. Fins divendres hi haurà tallers, xerrades i d'altres iniciatives per tal de donar a conèixer l'àmplia oferta d'FP a la comarca i per la qual hi passaran uns 10.000 alumnes segons l'organització i dels quals 800 seran de quart d'ESO i de programes de formació i inserció del Prat de Llobregat. Pel director de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Baix Llobregat, organisme coorganitzador, la fira representa una oportunitat per posar en contacte les necessitats formatives i empresarials. Escoltem Carles Guilera.
Posarà al mateix espai necessitats que realment tenen les empreses i possibilitats de formació. Un dels greus problemes que hi ha hagut a vegades ha sigut alinear les polítiques formatives realment ho està fent a les necessitats reals de les empreses. I això ens ha tret molta competitivitat. Crec que aquesta primera fira tracta d'una manera global, radical, de poder-ho resoldre, encaminar i marcar el futur.
En aquest sentit, hi haurà activitats per a famílies i alumnat, com xerrades de tot tipus, des de mobilitat, passant per la comunicació o el turisme i la muntanya. Hi haurà també propostes per a empreses i entre elles es parlarà de la FP Dual i de la nova formació professional que s'ha posat en marxa per precisament aquest curs.
Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història ha cedit més de 4.700 imatges a l'Arxiu Municipal, un material històric que fins ara custodiava l'entitat i que ja fa uns mesos va demanar catalogar, tractar i conservar a través d'una empresa especialitzada amb el suport de l'Ajuntament. En concret, l'Arxiu Municipal ha rebut un total de 3.104 fotografies i postals catalogades i tractades i 1.550 més conservades i numerades, a més de les 65 plaques fotogràfiques de vidre que es conservaven fins ara a la Casa Ribes, la seu del Centre d'Estudis Castellà, i havien estat donades per particulars al llarg de dècades i fetes per diversos autors, molts d'ells desconeguts. Majoritàriament són fotografies fetes en paper, la majoria de fotografies del segle XX, tot i que també n'hi ha algunes de finals del segle XIX i de principis del XXI, de temàtica molt diversa. L'accés al fons, ara a la seu del carrer Major, serà lliure i gratuït.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Per aquest motiu, durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que en finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Per altra banda, entre les principals novetats de la nova edició hi ha un procés específic per al col·lectiu de la gent gran i una adaptació més precisa als barris. Escoltem el regidor de participació, Francesc Duc.
Una de les coses que tenim moltes ganes de fer és tot el tema de camins escolars. Doncs, per tant, tots els projectes de participació que tenien a veure amb això, que molts ja es van aglutinar, doncs la idea és que durant aquest 25 vegin la llum. Val? I potser doncs, hi ha projectes que són més anecdòtics, doncs, que potser no són tan prioritaris i es deixen per l'any que ve o pel 27 alguns. Val?
Pel que fa a aquesta edició, els barris de Volpelleres, Mirassol, La Floresta i Les Planes decidiran 140.000 euros cadascun, mentre que el barri del Centre decidirà 280.000. En el cas del Centre, l'Ajuntament ha decidit dividir la zona en quatre sectors per garantir la distribució territorial dels projectes. En el cas de Volpelleres, es garantirà l'execució de la proposta més votada al barri de Can Barata i la més votada al barri de Sant Domènec Oest, sempre que l'hagin votat almenys el 5% dels veïns del barri. Finalment, a Les Planes, les propostes no es presentaran individualment, sinó que es treballaran de manera col·lectiva en un consell extraordinari.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
El Departament d'Educació planteja prohibir els mòbils a l'ESO després de limitar-los al curs passat. És una mesura que encara no està aprovada, però que es defensa amb l'argument que les xarxes socials distreuen els nens, infants i adolescents de les seves obligacions acadèmiques, entre altres. Avui en parlem de tot plegat amb la Júlia Ramon i la sociòloga Mabel Rodríguez. Molt bona tarda.
Bona tarda, sí, i més enllà de distreure'ls a classe, també pot tenir altres derivades socials i personals. Hem vist un canvi molt significatiu en les darreres generacions a l'hora de relacionar-se i també a l'hora de fer-se grans, de madurar. I avui en parlarem amb la Mabel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans d'entrar en matèria, com a sociòloga i també com a mare, a favor o en contra de les pantalles a l'aula dels alumnes d'ESO?
A veure, les pantalles a l'aula poden ser una eina pedagògica molt potent si s'utilitzen amb criteri i amb un objectiu educatiu clar. Jo sóc mare de dues nenes encara en etapa infantil, que estic conscienciada, no, d'aquesta problemàtica, però no es tracta de demonitzar la tecnologia, sinó d'aprendre a fer-ne un ús responsable i saludable, perquè els adults som els primers, no, que en fem un ús constant de les pantalles. No podem obviar-les, però entenc que a l'etapa de secundària la tecnologia doncs ha suposat una oportunitat en molts casos per l'aprenentatge. El risc que apareix quan aquestes pantalles es converteixen en una distracció i afecten la concentració o la interacció social a l'aula, no?
Exactament, perquè una cosa, no, són les pantalles i l'altra internet i les xarxes socials. Pot ser un ordinador amb uns accessos restringits, vull dir, per exemple, amb un Word, no, i un Google limitat, doncs serien beneficiosos, però quan entren en joc, no, les xarxes socials com Instagram, WhatsApp, TikTok i tot aquest entramat, aquí és quan apareix aquest risc, no? Entenc, tant a nivell acadèmic com també a nivell social.
Sí, perquè la clau està en aquesta diferència entre un ús educatiu de la tecnologia i un ús recreatiu sense control. Com deies, no? Un ordinador limitat a funcions acadèmiques doncs és beneficiós per als estudiants, però perquè aquestes pantalles tinguin un impacte positiu en l'aprenentatge, és imprescindible que el professorat i els centres educatius implementin aquest ús regulat i supervisat, no, que vol el govern, no? Això inclou establir límits de temps, definir quines activitats específiques es volen fer, no, amb la tecnologia, i garantir que aquests dispositius serveixin sobretot per complementar la docència, no pas per substituir-la, no? I d'altra banda, també cal proporcionar formació tant al professorat com a l'alumnat, però sobretot a les famílies, per fomentar un ús crític i reflexiu, no, amb les tecnologies digitals. Com deies, aquest ús a l'accés a les xarxes socials, Instagram, WhatsApp, TikTok, no, té efectes negatius en la seva concentració, en la seva autoestima, en la interacció social. Les xarxes socials fomenten, doncs, una comparació constant, poden contribuir a aquesta pressió estètica, al ciberassetjament, a la dependència digital que els mateixos adults ja tenim, no? Quan un adolescent es troba en una xarxa social, no només consumeix aquest contingut, sinó que també es veu immers en unes dinàmiques de validació social a través dels famosos likes, no? I aquests comentaris, no? Doncs aquestes dinàmiques poden afectar, doncs, el seu benestar emocional i sobretot distorsionar la seva percepció de la realitat, especialment si no tenen unes eines necessàries per interpretar el que veuen amb un sentit crític.
Exactament, no? Perquè entrant una mica més en aquesta matèria, no? En les derivades fora de l'àmbit acadèmic, una mica com les xarxes socials, no, influeixen en el desenvolupament personal dels infants i adolescents. Vull dir, una mica, doncs, totes aquestes pressions estètiques, aquest sentiment, doncs, de menyspreu per a un mateix, d'aïllament inclús, no? Una mica tot això, fins a quin punt és responsabilitat de les xarxes socials?
Sí, és que les xarxes socials creen un escenari on els adolescents es comparen constantment. El problema és que es comparen amb imatges que són irreals, que estan hiperretocades i que estan constantment en les xarxes com són Instagram i TikTok, sobretot. No? És un ideal estètic que és inassolible, però que a la vegada lluiten constantment per assolir. I això pot afectar profundament en la seva autoestima i també en els seus hàbits quotidians. Primer, fent-los adoptar dietes restrictives o tenir hàbits perjudicials, no? Per encaixar en aquest model de bellesa que està socialment acceptat, el que pot implicar arribar a tenir problemes importants de salut mental, com són els trastorns de la conducta alimentària. I per combatre-ho, no n'hi ha prou amb una restricció de l'ús dels mòbils a l'aula, no? És fonamental educar en aquesta autoacceptació, promoure referents més diversos i reals, no? En contraposició a aquestes imatges hiperretocades que comentava. Perquè de res serveix limitar l'ús de les pantalles durant unes hores a l'aula, no? Com deia el govern, si paral·lelament no treballes aquestes qüestions d'autoestima, d'acceptació corporal.
Exactament, no? Potser també caldria una regulació fora de l'aula, una mica el que tu deies ara, no? De què serveix, doncs, restringir els aparells digitals, no? O l'accés a internet a l'aula, si després quan surten tenen un univers, no? De possibilitats i de comparacions, com comentaves ara, irreals. Fins a quin punt també pot ser els pares i ells mateixos, no? Els mateixos joves infants, haurien de tindre una major conscienciació i una major educació, no? En aquest sentit.
Sí, perquè a més veiem com que el que afecta, si tot el que comentava, no? de la comparació amb les imatges, també ens comporta aquests riscos, també ho tenim les persones adultes i les famílies que tenim menors a càrrec responsables, tenim l'obligació, no? de formar-nos. Jo, com a mare de dues nenes en edat escolar, l'AFI de la nostra escola ja està compromesa amb això, no? A Sabadell mateix ja som unes quantes AFIs d'escoles de primària que ens estem organitzant per treballar conjuntament amb les escoles per visibilitzar aquesta problemàtica i sobretot fer que hi hagi més consciència entre les famílies. Perquè, a més, parlem, no? Ara amb la notícia parlem del govern en el cas de l'ESO, no? Però és que aquest impacte ja l'hem de treballar des d'infants més petits, perquè són els primers que estan exposats a aquests efectes, sovint amb el mateix contingut que consumeixen a plataformes com YouTube, no? Els infants més petits no consumeixen encara xarxes socials com TikTok o Instagram, però a YouTube ja veiem com hi ha una hipersexualització d'aquests referents infantils, l'ús dels filtres, no? aquests retocs, no? I també veiem com cada vegada més hi ha nenes més petites a primària fent servir productes de maquillatge i bellesa que estan destinades a les adultes, no? Perquè evidentment també hi ha una bretxa de gènere importantíssima en aquesta problemàtica. I és que aquesta pressió estètica afecta molt, molt, molt més a les nenes i les noies.
I més enllà d'aquesta bretxa de gènere, no? Imagino que també és molt important l'edat en què es té accés a aquests continguts, no? Imagino que com de més jove, no? Com abans comenci tot això, doncs més greu serà després, no? Una mica el que hagin interioritzat i també més difícil d'erradicar. Vull dir, al final és molt evident en les generacions d'ara, no? Vull dir, les generacions, doncs, dels nostres pares, per exemple, o de gent més gran que no va tindre accés a internet en el seu moment, doncs ara té un molt millor control i una molt millor gestió, no? De tot aquest risc que no pas les generacions, doncs, més recents que han nascut ja amb aparells a la mà, com aquí qui diu.
Tal qual, ara mateix ja hi ha estudis que demostren que a l'etapa 0-3 quins perills hi ha l'exposició a les pantalles, no? Ja es veu com en l'aprenentatge del llenguatge s'està retardant per l'ús d'aquestes pantalles, però és que en l'etapa dels preadolescents, que són especialment vulnerables, perquè ells estan construint la seva identitat, no? La seva autoestima. Els que són més joves tenen menys eines, no?, per gestionar aquesta, bueno, és la seva pròpia imatge, per diferenciar del que és real o del que és un muntatge a les xarxes, no? I això els hi pot portar a desenvolupar inseguretats que afecten en el seu dia a dia, sobretot per aquesta comparació, primer amb les imatges i després per les vides dels influencers, que són persones que segueixen, que admiren, com nosaltres sense les xarxes podíem seguir, no?, a cantants, a actors, però clar, no era una cosa del dia a dia, era una pel·lícula concreta, cantant, doncs, no, és això el que la gran diferència amb el que exposaves, no?, amb les generacions d'abans amb les d'ara. La comparativa, no?, és constant, és a diari.
Una mica sí que és veritat, no?, que les administracions estan intentant posar alguns límits o algunes restriccions per intentar, doncs, amortiguar una mica tots aquests cops socials, no?, que poden derivar de les xarxes socials, com per exemple, doncs, que si es retoca una imatge, doncs, es posi, no?, que di constància de que aquella imatge ha estat retocada i, per tant, no és del tot real. O, per exemple, també les proteccions de dades, no?, dels infants, o vetar determinat contingut. Vull dir, sí que hi ha unes certes regulacions, però són suficients?
No són suficients i, a més, arriben molt tard, no? Els adolescents en saben molt més que els adults de com trencar aquestes limitacions que imposen les xarxes. De fet, la majoria de xarxes socials no poden, els adolescents no poden, els menors d'edat no poden tenir un perfil, i bé que el tenen, no? Ja veiem com aquesta normativa feta des de la perspectiva de l'adult no sempre té en compte com és la realitat en els adolescents.
Ja per anar acabant una mica, en quin escenari, no, ens podríem trobar? Vull dir, ara ja estem veient, com comentaves, no?, amb alguns efectes, algunes conseqüències de les xarxes socials en el desenvolupament, doncs, dels infants i joves, no?, aquest retard en el llenguatge cognitiu, o en la comprensió lectora, o en la capacitat de concentració, o en la manera, no?, d'enfortir i desenvolupar la seva identitat. Però si tot això continua així, perquè és com una locomotora, no?, que no té aturador. Si tot això continua creixent, en quin escenari ens podem trobar? O sigui, fins on pot arribar, no?, tot aquest impacte?
Jo soc molt negativa, però sí que, bueno, crec que és un moment on les famílies, tant famílies com a l'escola, hem de prendre tots consciència i implicar els alumnes, implicar també els nostres fills i filles en aquesta, no?, en aquest aprenentatge. Perquè és on ens escapem. Som els mateixos adults, ara vivim... No coneixem tant com ens implica el nostre ús a les xarxes socials, no? I temes, riscos, com hi ha el ciberassetjament, que comentava abans, no? Aquesta exposició a continguts inadequats o la manipulació digital que tenim, no? Molts d'ells, però també nosaltres, com a adults, també compartim dades personals sense ser conscient de quines implicacions tal. Aquesta educació digital i en seguretat digital és molt important que ja la tinguem des de ben petits. A més, també és preocupant també la informació que compartim les persones adultes dels nostres menors, sense entendre com pot portar-los això a situacions de vulnerabilitat, no? De suplantació d'identitat, de contacte amb persones que tenen intencions malicioses, no? Aquesta formació en ciberseguretat crec que hauria de ser una part fonamental del currículum escolar, més enllà és el govern ara que, no, que vol implementar tot això l'any que ve, el curs vinent, és ara com el moment de tocar aquest currículum escolar, dotar-los d'eines, de les eines necessàries al professorat, a l'alumnat, per poder navegar de manera segura pel món digital.
Totalment. Doncs moltes gràcies, Mabel, per haver-nos, doncs, aproximat una mica la teva visió més sociològica entorn a aquesta qüestió, no?, d'actualitat. I doncs tant de bo es posi remei i es puguin frenar una mica totes aquestes conseqüències més negatives de les pantalles i les xarxes socials en els infants i joves.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis.
Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps ara per a l'opinió. Iniciem la tertúlia a tres bandes, que avui compartim amb l'Emili Miquel, que és director de Correus, ja jubilat. Emili, bona tarda.
Sí, 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 bona, molt bona tarda. Gràcies per dir ja jubilat, perquè quan has dit director m'he espantat i tot.
No et despantis.
Dic,
no et donaré feina.
Potser tornat i no ho sabia.
No. De moment ja hem fet la puntualització. Deixa'm que saludem també... Tenim el Prat, que em sembla que no ho havia dit, i del Prat ens n'anem a Castellà, perquè ja hi tenim ja l'Agustí Bernat, que és advocat. Agustí, bona tarda.
Bona tarda a tots.
No està jubilat encara, no?
Prejubilat.
Ah, prejubilat. Mira, ja queda menys.
Exacte.
I l'Antoni Camacho, que és coordinador de Federalistes d'Esquerra, que el tenim a Badalona. Antoni, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Jubilat, no?
Sí, totalment jubilat,
sí?
Ja fa uns
anys. Molt bé. Sí. Molt bé, doncs bé, per tant, teniu més perspectiva per analitzar una qüestió com aquesta que avui us proposo, que té a veure doncs, amb aquest primer pas que s'ha donat per intentar reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitges setmanals. Diríem que s'ha fet el primer pas perquè ja hi ha hagut aquest acord entre el Ministeri de Treball i Economia, ja s'hi han posat d'acord, i també compten amb el suport dels sindicats majoritaris, no així amb les patronals. Però, com que de moment està aprovat aquest primer pas pel Consell de Ministres, ara el següent serà doncs, aconseguir els avals al Congrés dels Diputats. La qüestió és, ho aconseguiran, no els aconseguiran, estan per la labor PP, Junts i aquells que podrien donar el vistiplau a aquesta reducció? Com ho veieu? Vols començar, Emili?
Sí, sí, sí. Doncs ho veiem, a veure, no sé com dir-ho. Encara, vull dir això, encara falta recorregut, perquè em sembla que ha d'anar al Consell d'Estat, del Consell d'Estat ha d'anar al Consell de Ministres, després ha d'anar al Congrés. El Congrés s'ha de votar i a veure què en sortirà, no? Uh-huh. O sigui que encara no és una cosa, evidentment, d'aplicació immediata, encara queda recorregut. A mi, d'entrada, i així a grosso modo, em sembla una cosa una mica, a veure, demagògica, popular, no sé com qualificar-ho, perquè si finalment això s'acaba aprovant, doncs resultarà que per sota de nosaltres, o només ens supera França, que em sembla que a França tenen estipulades unes 35 hores setmanals, no? I tot la resta del país queda per sobre. Però clar, si ens comparem amb França, si comparem els dos països, França és un país que em sembla, si no recordo malament, que té 2,8 bilions de PIB, i Espanya té 1,5, és a dir, l'economia francesa duplica l'economia espanyola i ells tenen una economia basada en la tecnologia i la indústria i nosaltres basada en el turisme i la construcció. Llavors, em sembla realment una mica estrany que, encara que s'acabi aprovant, no es portarà a la pràctica. Aquest, diguem, ja ho deixo aquí, aquest que parlin els companys, aquest seria el meu titular. Demagògia i populisme. Ho deixo aquí.
Molt bé. Agustí, el teu parer.
Pues estic bastant d'acord amb el que diu l'Emili. O sigui, és la típica mesura d'un ministeri amb ganes de buscar el vot fàcil, de base d'uns eslògans de que s'ha de viure millor, la conciliació familiar i totes aquestes coses tan maques que sempre es diuen que tothom es queixa. I la primera solució, doncs mira, hem de treballar menys, perfecte, ara 37 hores i mitja. Jo personalment, en el meu cas, tota la meva vida he estat treballant aproximadament unes 37 hores i mitja cada setmana. Amb la qual cosa, insisteixo, en el meu cas, no era absolutament cap novetat. Que això, quan, si el, a veure, els que ja tenim memòria, quan es va instaurar la jornada laboral de 40 hores, i estem parlant el 82, 83, també tenia la seva lògica perquè estava absolutament de regularitat. Però avui dia, a veure, és que estem, primer de tot, que estem confonent el tema de la jornada laboral pensant en que tothom és oficinista. O sigui, que són el timbre, deixes que el bolígraf i tot. I tant vas. I aquí de vegades hauríem de començar a pensar que no és només complir un horari, sinó a més complir una feina. Perquè enllacem amb el segon punt que deia l'Emili, clar, evidentment, si en una hora al dia podem treballar, perfecte, però has de produir èxits. Si ho fas, estupendo. Si ho fas en menys, encara més estupendo. Però si no pots, sempre, evidentment, en situacions totalment lògiques, pues, alguna cosa falla. I ja no entro hi ha dos temes més. Per una banda, reduir-te entre mitja hora a la setmana, mitja hora diària o una hora diària, que ja veuríem com es posa la possible jornada, per un tema de conciliació familiar i laboral, de vegades sembla un acudit. I la segona, i encara més important, no es toca mai el famós tema de la productivitat. Aquest és el cavall de batalla. I torno a dir el que he dit abans. Si tu la mateixa feina la pots fer a la meitat de la jornada, estupendo. Que no, potser necessitaries reforç, però no és a base de decretar-ho com això es pot anar a arreglar.
Antoni, no sé si tibaràs la corda cap a l'altra banda.
Doncs sí, totalment. Jo estic totalment d'acord amb això. Però a més crec que, no sé, es coneix una mica el món del treball també, no? Que ha estat la meva feina durant tota la meva vida. Ni això, ni és de Mallorca, ni res de res. És senzillament, si aquest país, amb la tecnologia, amb la productivitat que té i amb les jornades laborals que s'han pactat a la negociació col·lectiva, a Catalunya, per exemple, majoritàriament estan a les 37 hores i mitja, no? Si és bo o no és bo per l'economia. Crec que es parlen de coses que no ni s'entenen ni s'expliquen. El tema de la productivitat és que ja es dona. Nosaltres tenim el sector de components de l'automoció, que és el més productiu, diria, d'Europa, per no ficar-me més en dades, eh? Això no és perquè ho digui jo. Vull dir, tenim un sector del turisme que està sobreexplotat, que està fent moltes hores, i això podria generar ocupació, perquè la productivitat se la guanyen cada dia, eh? Treballant hores i hores i hores i més hores. Vull dir que crec que no se sap moltes vegades de què es parla, són 30 hores, 37 hores i mitja, i a més no es paga una cosa que és molt important, que està recollida ja a l'Estatut, i és que això és jornada anual. De tal manera que la negociació col·lectiva permetrà que aquells sectors, en un país com aquest, que és de petita i petitíssima empresa, i un sector molt turístic, doncs puguin adaptar-se a quan les crestes aquestes de feina s'hagi de treballar més. Crec que hi ha una ignorància molt gran del que és el món del treball. Es parla de productivitat sense tenir idea de què és la productivitat i com es pot millorar la productivitat, si és reduint els salaris del que va fer el PP el 2012 amb la reforma laboral, o si és inversió en noves tecnologies, en millorar les condicions d'anar al treball. En fi, tota una sèrie de coses que es fan i que es poden fer amb el segle XXI. I aleshores, home, fent una mica de broma amb el tema de la conciliació de la vida laboral i de més, quan estem veient un dia si altre tendria, els joves el que demanen ara quan van a buscar una, o troben una feina, és el salari, evidentment, però també la jornada, poder gaudir de la seva vida. I això no és cap tonteria, això és una cosa molt sèria que jo crec que al segle XXI doncs és bo que tinguem un espai per lleure, per passar-ho bé, per fer vida, i no només treballar per tant. Serà difícil, això no dic que no, perquè hi ha molts enemics, especialment doncs, la patronal. Ja dic que no, per una raó senzillament, que està contra el govern i està fent política, però política no laboral, sinó política al costat de la dreta. I no, jo crec que és un error. I ja veurem com va el desenvolupament d'aquí a la tramitació, que evidentment serà llarga i encara queda perquè això estigui endavant. Serà molt difícil, però jo crec que és el millor que li pot posar aquest país.
Políticament, quins suports parlàvem de Junts i parlàvem del PP, perquè ja s'han establert contactes per intentar sumar els vots necessaris tant d'uns com d'altres. La ministra de Treball ha apuntat molt directament al PP. No sé si els veieu per la labor.
Doncs no sembla, no?
Home, jo no. Jo,
Parla.
Vinga, Emili i Antoni.
No, dic que no sembla que el paper hagi d'estar per la labor. I Junts ha dit que s'ho pensaria, no? Que no és una cosa que vagi a votar automàticament. Mm. i que considera que això doncs és una mesura doncs de cara a buscar un titular i a salvar els mobles. Sumar necessita...
Però
deixa'm que acabi.
Sí, perdona.
Tinc una mica de retorn de veu.
Sí, tenim. Veure, és que la línia de l'Antoni és un pèl difícil d'entendre, no és massa nítida.
Tinc el telèfon a l'orella, vull dir que no estic en mans lliures ni res.
Sí, no. És, de vegades passa, Antoni, que les línies de mòbil doncs tenen una certa dificultat. Però a veure, acaba l'Emili i després a l'Antoni.
A veure, siguem clars, jo no he vist mai... no està a la societat, als carrers... No he vist cap manifestació dient volem treballar menys. Això no s'ha vist. El que sí es veu és volem cobrar més. I el que volem és treball de més qualitat i que la gent, doncs... perquè al final ens realitzem treballant. És el nostre projecte de vida. El nostre projecte de vida es manifesta, vull dir, a través de la professió que triem, no? A vegades no és exactament vocacional, però al final acabem treballant en una determinada professió i és així. Tenim altres àmbits, però treballant, d'alguna manera, doncs, és com nosaltres doncs, ens... trobem la nostra realització personal. És a dir, anant contra el treball com allò de... com si fos un càstig diví, jo entenc que, a veure, el capitalisme primitiu de 14 hores que només es deixava temps perquè descansessin i recuperessin forces i tornessin altra vegada a la fàbrica, això ja ha passat ja fa moltes dècades a la història. Però la gent ha de trobar satisfacció en el treball, en el rendiment, perquè és que no podem vendre a la gent que el treball és per ser dolent i que aquí hem arribat al paradís i que el paradís, aquella societat de l'oci que ens venien quan tot anava bé, el temps de les vaques grosses, que deien que arribàvem a la societat de l'oci que no caldria treballar. El que hem de fer és incorporar la robotització, l'automatització, perquè aquestes feines més pesades, més repetitives, més monòtones, les facin les màquines i nosaltres dedicar-nos a feines més creatives. Però no podem anar contra el treball. No podem dir a la gent que el treball és dolent per se i que s'ha de treballar cada vegada menys i que tot ho han de fer les màquines i que això és d'esquerres. Això no és d'esquerres. Això és un eslògan. Llavors, la senyora...
Yolanda Díaz.
La Yolanda Díaz, de Sumar, doncs, escolta'm, això s'apunta un tant... Sí, és ministre de Treball, s'apunta un tant, un titular, Sumar sense això se'n va al garete, i necessiten coses així. I se li ha de donar, perquè hi ha gent que s'ho creu, i a mi em sembla molt bé doncs, que la gent s'ho cregui, però jo no m'ho crec, ho deixo aquí.
De totes maneres, ara li donarem pas a l'Antoni. Tenint en compte això que deies tu, Emili, és cert, però hem de tenir en compte també la tendència, que és el que apuntava a l'Antoni. També és cert que els joves cada vegada més tendeixen a triar feines i no els importa canviar, hagi passat el temps que hagi passat, no els importa canviar i busquen feines que puguin ser compatibles amb la seva vida. I això és així, és una tendència. Antoni, què volies apuntar?
En primer lloc, que quedi molt clar. Això no és veritat, és mentida que digui la ministra de Treball que el treball és dolent i aquestes coses. Això és una falsedat, que no sé per què es diu, suposo que per motius ideològics. Mai ha dit i s'ha dit i tal. Els que hem estat treballant amb això som conscients de que és una bona mesura que això tiri endavant, però no perquè sigui dolent, sinó perquè avui dia, amb els mitjans que tenim, és possible fer-ho. El que no es pot passar a l'economia d'un país, el que ha estat passant els darrers anys a Espanya en general, és que la productivitat es guanyés a costa d'uns salaris de merda, que és el que estan patint els joves avui dia. I aquesta és la productivitat que alguns els agradaria mantenir. És tan digne un treball d'escombrar un terrer com un enginyer per nosaltres, per l'esquerra, per mi, és molt honorable perquè s'ha de fer. I la robotització el que duirà d'entrada és a reduir llocs de treball. El sector de l'automòbil està collonit amb el cotxe elèctric, perquè jo no sé si tu ho saps, el que canvia de tenir una caixa de canvis amb un motor de combustió, amb un motor elèctric, la quantitat de milers de llocs de treball que es perdran, que es guanyarà amb productivitat de recuperar en altres sectors la pèrdua de feina. Per tant, vull dir, és un complex d'un país que s'ha d'afrontar amb una bona llei, amb els mitjans que es tenen. I avui dia, afortunadament, tenim al nostre abast pues una tecnologia que ens pot permetre fer això. El que passa, el problema que passa, i això sí que és d'esquerres, és que no es pot mantenir l'economia d'un país amb salaris com els que tenim ara, que no poden els joves ni llogar una habitació. No hi ha un pis, home. No hi ha un pis. I nosaltres s'està dient la proposta que és reduir les jornades sense reducció de salarial, perquè ha d'haver lliurat un increment de la productivitat. Es pot fer, clar que es pot fer. I acabo amb una cosa. Parlem en dades. A Catalunya, l'impacte que tindrà, a Catalunya en concret, les 37 hores i mitja és pràcticament nula, perquè ja quasi tots els convenis la tenen, els seus convenis. Aquí afectarà a la gent que té els salaris més baixos i demés, i que podrà doncs, gaudir de més temps o fins i tot tenir una altra feina, i això fixa't el que estic dient. Per tant, jo no sé aquest temor i aquesta pensar que això és un eslògan i és per guanyar vots i és per recuperar-se. Jo crec que la tasca d'un govern, de qualsevol govern, es tracta de guanyar, que la qualitat de vida de la gent del país que s'està governant sigui millor, i aquesta jornada, aquesta proposta, indubtablement, és bona per la gent treballadora, i el que més són manies i qüestions ideològiques que jo respecto perfectament, però que no aguanten el que és la realitat del dia a dia en les empreses d'aquest país.
Agustí, algun apunt?
Pues sí. Vinga. Agafant una miqueta el fil del que estaves dient tu ara, dels possibles suports que pugui tenir, home, mira, d'entrada nego la major d'una de les coses que heu dit. O sigui, és que una de les primeres cosetes que tenia que haver fet aquesta senyora ministra és parlar amb tots, i quan dic tots, són tots les forces polítiques, aleshores per posar aquesta mesura en marxa. Però com que estan massa acostumats a que, mira, digo yo esto, si te gusta bien, si no también, això no es negocia. O sigui, i això jo ho vaig sentir dir ahir a la televisió pel senyor Núñez Feijóo, jo ho he sentit dir aquest dematí pel senyor Garamendi. I no em crec que estiguin mentint amb tanta tranquil·litat. La cosa és una mesura que puc entendre molt bé, Antoni, que això pot ser positiu, que també, com molt bé has dit, alerta de que si aquí a Catalunya, per exemple, és una mesura que la seva repercussió serà pràcticament nul·la, aleshores seria perquè li estem donant tan bomba una mesura que vés a saber l'eficàcia que tindrà. O sigui, la primera cosa que s'ha de fer és posar a tots els agents socials d'acord. I no s'ha fet. I no és la primera vegada.
I a
partir d'aquí, ja buscarem els suports polítics allò on vulgueu.
Agustí, perdona, escolta'm una cosa, és que no és veritat, home. No. És que, senzillament, el senyor Garamendi ha dit que no, perquè no, perquè està, i això ho sento, ara sí soc part, pues no consentirà cap acord més amb aquest govern, perquè el que es tracta, com diu el senyor Teià del PP, és que l'única funció del PP és fer fora aquest govern. Comunistes, bolivarianos, no sé les quantitats de barbaritats que ens han arribat a dir. I aquest és el problema que té la patronal espanyola, que està fent política amb el PP i es nega a seure ni a considerar tan sols, perquè els van proposar de que les petites i mitjanes empreses tinguessin un període d'apropament, de que subvencionarien una part de la reducció de les jornades de la petita empresa. Clar que s'hi ha parlat, home, no diguem coses que no són. El que passa és que s'ha negat, està fent política, però política al costat del Partit Popular. Que jo puc entendre...
El senyor Lorenzo Amor també és un mentider, que va parlar el dilluns. Home, no fotem, sisplau, no fotem.
A veure, després aquí hi ha una altra cosa. Si finalment s'acaba aplicant, cosa que jo dubto moltíssim, jo crec que no s'aplicarà, ja ha dit la ministra que només afectarà a 12, em sembla, 12 milions de treballadors.
Sí, sí.
Això afectarà només a les grans corporacions, a les multinacionals i a l'administració. Les petites empreses, la petita i mitjana empresa, vull dir, això no ho podrà aplicar. Això és impossible que ho apliqui. Ho aplicaran les grans corporacions, les multinacionals, que tenen recursos, l'automatització, la mobilitat de personal, per poder fer front a aquesta llei, no? aquesta rebaixa en la jornada laboral. però és impossible o serà molt difícil que s'apliqui, que s'apliqui en un restaurant, que s'apliqui en un bar, en un petit taller. Això és molt complicat.
No pensis.
Vull dir, és així. A França va ser molt complicat i ho van fer d'una manera progressiva i amb ajuts fiscals per les empreses que ho aplicaven.
Deixa'm que digui una cosa.
I saps l'acudit que corre a França amb els funcionaris quan es va aplicar la mesura? Que van ser els primers que es van queixar, perquè en 35 hores a la setmana havien de treballar.
Deixeu-me que us digui una cosa.
No us trepitgeu tant, que si no, no s'entén. Vinga, Antoni.
Deixeu-me que us digui una cosa. Avui dia estan demanant, i tècnicament es pot fer, el control de la jornada de treball, que sigui telemàtic i que Inspecció de Treball pugui accedir a això, quan entra i quan surt. Perquè estareu d'acord amb mi, això suposo que estareu d'acord amb mi, que això és una filfa, que no es fan ni les 40 hores, I de les hores extres que es fan, la meitat es paguen i les altres meitats no es paguen, vale? o no cotitzen. Estarem d'acord amb mi amb això. I això no es pot ser, un país que vulgui ser seriós no es pot ser. Avui hi ha mitjans per fer-ho. Hi havia possibilitat de que la petita i mitjana empresa tingués uns incentius o una financiació a ajudar a aquest trànsit. El que passa és que la Confederació Espanyola d'Organitzacions de la CEO, el senyor Garamendi, li ha dit al senyor Feijó que no pacti absolutament res, que ja està bé, que el de la jornada, la reforma laboral, va ser un error i quasi surt malament, i gràcies al senyor aquest d'Extremadura que es va equivocar. Però avui dia hi ha mitjans per fer-ho. I és una filfa perquè aquí s'està explotant, diguem-ho clar, amb aquestes paraules, a la gent que té unes categories inferiors, uns treballs que són més durs, i de més, amb jornades al sector de l'hostaleria, ja hi parlem-ne, I aleshores, això està bé, això és l'economia d'un país modern i avançat que té les millors dades econòmiques de la OCDE. Home, per l'amor de Déu, no fem un dramassa de la jornada. No fem un dramassa. I aleshores, això, mireu, jo tinc una amiga que té un petit restaurant. Sabeu quin és el problema que té per contractar gent? Que treballa dissabtes i diumenges. I jo entenc que el jovent, que el cap de setmana per gaudir, i que les jornades tan maratonianes que tampoc... Per què no ha volgut la COE pactar aquesta part per la petita, o sectors específics, un tractament diferent o una ajuda que es podria assumir. Per què? Perquè està fent política i això sí que això emprenya. Aquesta és la realitat, ens agradi o no.
Vinga,
i només l'enya el mono.
Vinga, ens queden 5 minutets, com que el tema donarà que parlar encara més endavant. Continuarem. Continuarem els últims minuts únicament per comentar aquesta altra informació que apunta que l'Institut de Drets Humans va alertar que la Generalitat fa servir almenys 17 aplicacions amb intel·ligència artificial que vulneren els drets i llibertats de la ciutadania. Us poso com a exemple algunes de les aplicacions que es fan servir. Una que mesura el risc de reincidència d'un intern. Una altra que determina quins ajuts pot rebre la persona que va a drets socials. I una altra que arxiva automàticament els procediments. Us sembla que això encara avui, tal com està la incidència d'aquesta eina, s'ha de deixar en mans d'aquestes aplicacions? Què en penseu? Emili?
Bé, em sembla que això és preocupant. La Unió Europea, doncs, em sembla que...
ho va regular.
S'ha posat a treballar. Sí, em sembla que hi ha de marge fins al 2027 perquè tot això doncs, es reguli. Però, clar, la intel·ligència artificial és una cosa que és com... vull dir, serà una cosa que difícil de controlar, perquè és que ens governarà. Llavors, ara tot just estem veient el començament de la intel·ligència artificial, no? Però és que, clar, això pot ser... una mena de Frankenstein, és una cosa que es pot tornar en contra nostra, que pot governar les nostres vides per bé i per mal, perquè es parla de que la intel·ligència artificial, lògicament, ens coneixerà millor que nosaltres mateixos, ens dirà a nosaltres mateixos quina carrera hem d'estudiar, que ja ens ho està dient, no? Ens està dient, quan acabem de veure una sèrie, quina sèrie ens convé, tenint en compte els nostres gustos, perquè els coneix millor que nosaltres, ens posem en mans del GPS i ens diu quina ruta hem d'agafar, i nosaltres confiem cegament, hi ha gent que acaba
al mar,
no? Sí, seguint el GPS, i diuen que les empreses, les estratègies empresarials les decidirà la intel·ligència artificial, perquè ara es reuneix els directius de l'empresa i diuen, bueno, aquests 3 anys vinents, quina estratègia endeguem, i resulta que això ho farà la intel·ligència artificial, i fins i tot les polítiques governamentals. Perquè ara, doncs, escolta, a veure què fem, declarem la guerra o no la declarem? Recolzem a Egipte o recolzem els palestins? Això t'ho dirà la intel·ligència artificial.
Vinga, molt ràpidament, intervencions de l'Agustí i l'Antoni, que ens queda un minut i poc. Vinga, molt ràpidament, Agustí.
Molt breument. A veure, a hores d'ara, per més que hagi avançat, tot el tema de la intel·ligència artificial segueix sent ciència-ficció. O sigui, es diuen moltes coses, però d'aquí a que arribi a dominar-nos nosaltres, la pel·lícula de Terminator no deixa de ser una pel·lícula. De cara a la realitat, has posat un exemple, Emili, que m'ha agradat molt, que és que l'estratègia d'una empresa la marca la intel·ligència artificial, sempre i quan els directius, que són persones, diguin que sí. Uh-huh. O sigui, a partir d'aquí, jo segueixo pensant que serà una eina, però que de momento, toquem fusta, l'any 2025 que estem ara, segueix la intel·ligència humana segueix sent la que domina.
Molt bé. Antoni, el teu torn, i tanquem.
Jo estic aterroritzat. O sigui, això de la intel·ligència artificial, amb les aplicacions, els comentaris que heu fet, és terrible, tenen un control absolut perquè nosaltres els hem entregat les nostres dades a les grans companyies quan ens connecten amb Amazon, Google, Apple, el que sigui, i jo crec que això, com tot en la vida, és en mans de qui està. Perquè si estigués al mans dels estats, bueno, el govern d'un estat el pots canviar. Ara, això roman. Si estat en mans de aquestes multinacionals, estan perduts.
Doncs ho deixem aquí, perquè la intel·ligència artificial ens està dient que ja arribem al final. Emili, Agustí, Antoni, moltíssimes gràcies.
El rellotge, que és intel·ligència artificial,
gràcies,
també.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.